el meu convenciment de que la política només pot ser basada en la responsabilitat i en l'ambició, i per continuar mirant al futur amb tota la força que necessita la ciutadania de Catalunya, he decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya per al proper 12 de maig.
Des del 2010 que no s'esgoten els cicles electorals de 4 anys a Catalunya, hi va haver eleccions el 2012, el 15, a finals del 17, a principi del 21 i les següents, un any abans del previst, el 12 de maig del 2024.
Catalunya nit.
Des de l'anunci del president aragonès hi ha hagut una cascada de reaccions. La més destacada a Estrasburg. Carles Puigdemont es postula com a candidat de Junts.
Amb el calendari que el president aragonès proposa, és evident que el debat d'investidura jo hi podré ser present i que em faria molta il·lusió poder ser present en el debat d'investidura al Parlament de Catalunya més de 6 anys i 4 mesos després.
Avui dedicarem el Catalunya Nit a analitzar què ha passat en aquesta jornada, com ha anat la legislatura i, sobretot, l'escenari que s'obre a partir d'ara. Entrevistarem en directe dirigents dels principals partits polítics. Sabrem què en pensen metges, professors, pagesos, economistes. Passarem per Tarragona per parlar del Hard Rock, el projecte que ha fet descarrilar els pressupostos. I també per Madrid. Pedro Sánchez ja ha donat instruccions per aparcar els pressupostos espanyols d'aquest any i ha demanat al seu equip que comenci a treballar els del 2025. Recordem que demà es vota al Congrés la llei d'amnistia. Doncs ja ho heu notat, avui hem avançat l'horari per guanyar una hora de temps. De 9 a 11 estarem fent aquest Catalunya Nit especial. Són les 9 i 2 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Pere Aragonès ha pitjat a contracor el botó vermell, el de la convocatòria electoral. Catalunya votarà el 12 de maig. El president aragonès ha decidit avançar les eleccions, que tocaven al febrer de l'any que ve, després que el Parlament tombés els pressupostos de la Generalitat per aquest any. Aragonès ha acusat els partits que avui li han negat el suport, sobretot dirigint-se a Junts i els Comuns, d'irresponsables. La llosa de la seva debilitat parlamentària, sobretot després de la sortida del govern de Junts, pesava cada vegada més. L'Albert Prat ha seguit tot el dia els passos de Pere Aragonès al Parlament. Bona nit, Albert.
Què tal, Manel? Bona nit.
Tot s'ha precipitat molt ràpid, eh? Déu-n'hi-do quina jornada avui.
Sí, en una hora n'ha tingut prou des que el Parlament li ha tombat els pressupostos i fins que ha anunciat el cop d'efecte, perquè tan bon punt Aragonès ha perdut la votació, de seguida s'ha reunit amb els seus consellers per explicar-los el guió que ja tenia preparat, perquè res ha sigut improvisat.
Catalunya es mereixia una legislatura sencera i també mereixia els millors pressupostos possibles, que són els que avui hem portat a votació. Però ara no és el moment de lamentacions, sinó de mirar endavant. El proper 12 de maig, la ciutadania de Catalunya triarà entre la responsabilitat o la irresponsabilitat.
Diumenge el president ja va veure clar que els comuns no estaven disposats a votar-li els pressupostos. Aquell dia, Jéssica Albiach va sortir en un míting flanquejada per Ada Colau i també pel ministre Ernest Urtasun i no es va moure ni un mil·límetre de les seves exigències. Allà, Aragonès va assumir que avançar les eleccions era l'escenari més realista i que el calendari li deixava poc marge de maniobra. El 12 de maig és el primer diumenge que es podien celebrar les eleccions si les convocava avui, i tot això tenint en compte que abans venen les basques i després les europees.
Albert, fins a l'últim minut, com a mínim aquesta és la sensació que hem tingut, govern i comuns no ho han deixat d'intentar.
No, ahir va haver marató de reunions. En les últimes hores hi ha hagut contactes, intercanvis de documents i una reunió del Biac i Aragonès ahir a la tarda que no va acabar gens bé. De fet, després d'aquesta trucada a Palau, hem pogut saber que la vicepresidenta espanyola, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, va trucar al president. Va ser un contacte.
Albert, ho hem de deixar aquí perquè veiem que compareix en directe de nou. És una entrevista, en aquest cas, a TV3. L'està entrevistant la nostra companya Ariadna Oltra des del Palau de la Generalitat. L'escoltem.
Pressupostos que ens permetien tenir tots els recursos per lluitar contra la sequera i per defensar l'estat del benestar, posant molts més recursos en l'àmbit sanitari, educatiu o de polítiques d'habitatge o de seguretat, doncs era un escenari en el que no podíem servir bé el país. Per tant, davant de la irresponsabilitat dels grups polítics que avui han impedit que aquests pressupostos siguin aprovats, crec que és el moment d'assumir la responsabilitat i cridar que la ciutadania es pronunciï a les urnes.
President, és la millor decisió per al país o pel seu partit, per Esquerra Republicana?
A mi m'hagués agradat aprovar pressupostos. De fet, he fet tot el possible. Hem fins i tot retardat la presentació de pressupostos per intentar incloure el màxim de gent. Hem arribat a acords amb grups amb qui tenim posicionaments molt diferents i hem estat negociant fins a l'últim minut. Per tant, ni la data la trio jo, perquè és el primer diumenge que és possible, després del resultat d'avui al Parlament, ni el motiu tampoc. I avui diversos grups polítics al Parlament han dit que si no s'aprovaven els pressupostos s'havia d'anar a eleccions.
En què s'ha dit vostè en aquesta negociació?
Bé, doncs nosaltres hem posat moltes propostes sobre la taula, en el cas dels comuns, sobretot millores en l'àmbit d'habitatge, en l'àmbit de sanitat, en l'àmbit de serveis públics, i també vam proposar diferents alternatives per intentar congeniar dues visions antagòniques, que són la del PSC i la dels comuns, respecte a un projecte que no estava al pressupost, però que els dos havien situat, uns l'any passat, l'altre és aquest, com un projecte central. Això no els impedeix de que governin Junts a Espanya, però es veu que sí que ha impedit que tots tres, incloent doncs, el govern, poguéssim aprovar aquests pressupostos l'any 2024.
President, vostè se'n penedeix ara d'haver fet seva l'agenda del PSC amb la qüestió del Hard Rock com a gran escull l'any passat amb els pressupostos del 2023, però també, com s'ha vist en la negociació per aquests pressupostos ara fallits, fracassats, al 2024?
Jo no m'he fet meva l'agenda del PSC perquè, de fet, en molts aspectes és diferenciat. Si es refereix a aquest projecte del Hard Rock, doncs és un projecte que té una tramitació administrativa que per aturar un projecte d'aquestes característiques urbanísticament ho has de fer d'acord amb uns principis establerts en la llei i, per tant, això no pot ser una decisió arbitrària i també haurien de fer front a unes indemnitzacions. Estem arrossegant una mala decisió que van prendre Convergència i Unió, PSC i PP al Parlament l'any 2014. El marge és limitat i, evidentment, en aquest projecte i en tot, serem molt exigents des del punt de vista medioambiental, no només per la situació de sequera que tenim, sinó també perquè som un govern compromès en la lluita contra el canvi climàtic.
Com es planteja vostè aquests mesos que venen, que seran amb un govern amb més minoria que mai i d'interinitat, per afrontar reptes com el de la sequera, tota la qüestió dels pagesos, els reptes de l'educació, com s'ho farà, president?
Tots aquests reptes tenien en els pressupostos uns excel·lents aliats perquè poguessin tirar endavant.
Però ara no hi ha pressupostos,
1.000 milions d'euros per la lluita contra la sequera. El Departament d'Educació era el que més creixia, en termes absoluts, un increment d'un 10% anual. Fins i tot era el que permetia acabar amb les retallades laborals dels docents, de mestres i professors, gràcies a aquests pressupostos i també uns pressupostos que hi ha una clara aposta per tot l'àmbit d'agricultura.
Però això ja és passat, president.
Ara
no hi ha pressupostos.
Hauran de ser la ciutadania com que decideixi a les eleccions el 12 de maig. D'aquí fins al 12 de maig nosaltres seguirem com a govern governant i treballant, evidentment, i prenent les decisions que faci falta estant al costat dels sectors productius afectats per la sequera. Ho hem fet al llarg d'aquest darrer any. 160 milions d'ajudes. Som l'únic govern de l'Estat que ho hem fet i hem multiplicat les ajudes per càpita que ha ofert el govern espanyol i seguirem doncs, en l'àmbit de la sequera prenent doncs, les decisions que corresponguin i, evidentment, continuar treballant per accelerar totes les inversions que estan previstes.
Junts l'ha acusat d'electoralisme.
Ells al matí m'han demanat eleccions i a la tarda han dit que, com que convocava eleccions, era un sectari. No ho sé, crec que una vegada més Junts s'ha d'aclarir si el que val és l'opinió del matí del senyor Robatet o l'opinió del senyor Jordi Turull de la tarda. En tot cas, jo vull que també que quedi molt clar. Si estem en aquesta situació és perquè hi ha uns grups polítics que han tombat un pressupost que és bo, que és molt més bo que els pressupostos que en anys anteriors ells sí que havien votat. És molt més bo. Un creixement d'un 30% dels recursos, dels diners que arriben a la gent, que arriben a la gent en forma d'hospitals, de centres d'atenció primària, d'inversions en carreteres, d'ajudes a les empreses per fomentar la industrialització d'aquest país o de suport als centres de recerca. I avui els grups polítics que han decidit que aquests pressupostos no tiressin endavant han d'assumir també la seva responsabilitat i hauran d'explicar a la gent que tenia unes expectatives en aquest pressupost, no el govern, els sindicats, les organitzacions empresarials, els rectors de les universitats, el món de la cultura, la taula del tercer sector. Són alguns exemples d'entitats, sectors socials que han demanat en els darrers dies que hi hagués un esforç per aprovar aquests pressupostos.
Què el fa pensar que la decisió d'avançar les eleccions millorarà en aquesta situació que vostè ara m'acaba de descriure, president?
El meu objectiu és que en aquestes eleccions donguin molta més força per poder encarar els reptes de futur del país i que hagi de dependre molt menys d'aquells que moltes vegades actuen irresponsablement. La meva obsessió des del primer moment que vaig entrar en aquest despatx com a president ha estat donar previsibilitat, donar confiança a la ciutadania. Per això hem treballat per cada any aprovant pressupostos, cedint moltes vegades, si calia, clar, cedien perquè hi havia un bé major, que eren els recursos per a la ciutadania, però evidentment quan hi ha una majoria del Parlament que no vol que això sigui, el Parlament deixa de ser útil per a la ciutadania
i
la meva obligació és convocar eleccions.
I què li fa pensar a vostè, president, que després d'aquestes eleccions el 12 de maig la situació serà diferent i que no haurà de pactar amb els mateixos grups en el cas que vostè acabi sent investit si aconsegueix els vots?
La meva confiança és amb el poble de Catalunya i estic convençut que la ciutadania de Catalunya el proper 12 de maig sabrà discernir aquells que hem actuat responsablement d'aquells que han actuat irresponsablement i sabrà discernir també entre aquest model de país que jo defenso, que és un model de mirar el futur, de defensar Catalunya sempre i a tot arreu i sobretot de tenir un país que progressa i no que mira solucions del passat o que depèn de Madrid.
Junts postula Carles Puigdemont perquè sigui el candidat. Li sembla bé?
No tinc res a dir. De fet, ho va ser a les eleccions del 14 de febrer del 2021. Va quedar tercer, va ser la decisió de la ciutadania i, per tant, no tinc res a dir. El que sí que dic d'una forma molt clara és que espero que el president Puigdemont i tota la resta de represaliats, especialment els que estan a l'exili, puguin tornar quan abans millor. Per això hem defensat una llei d'amnistia molt urgent que avui estaríem ja a les portes de tenir aprovada si no haguéssim tardat un mes i mig amb retocs que des del meu punt de vista no afegien gaire més garanties de les que ja tenia el projecte de llei. Però en tot cas, cada partit decidirà el seu candidat, no pot ser d'una altra manera.
Vostè avançant les eleccions ha volgut o ha tingut en ment boicotejar una candidatura del president Puigdemont?
Jo he avançat les eleccions perquè els pressupostos han estat rebutjats al Parlament. I les dates de la llei d'amnistia no les decideixo jo. De fet, Junts va decidir que retardava la llei d'amnistia. Per tant, de cap de les maneres...
I pregunto perquè Jordi Turull avui ho ha dit.
És la seva opinió, jo la respecto. Jo no entraré a desqualificar Jordi Turull, em mereix molt de respecte personal i polític. I jo sempre he estat treballant perquè totes les persones fossin del meu partit o no fossin de cap partit, acabessin de tenir la repressió que estaven patint. I el millor exemple és que quan vaig començar de president hi havia 9 persones a la presó i vam treballar per generar les condicions necessàries perquè fossin alliberats. I alguns eren d'Esquerra, d'altres de Junts, d'altres no pertanyien vinculats a entitats. Davant de la repressió no hem de mirar els carnets de la gent ni què voten, sinó defensar els drets de tothom.
Perilla la votació de demà al Congrés dels Diputats de la llei d'amnistia?
No, de cap de les maneres. Tots els partits estem absolutament compromesos, és un acord sòlid i per tant, és una llei que tirarà endavant, que celebro i que ens permetrà obrir una nova etapa també al país. I crec que amb l'amnistia s'obre una nova etapa i, per tant, les eleccions, en part, coincidiran amb aquesta obertura d'una nova etapa i que ha de servir perquè Catalunya miri endavant i Catalunya, el viri i pugui, avançar en aquest camí cap a la llibertat i fer-t'ho, des del meu punt de vista, a partir d'aquelles propostes que ens han permès avançar. I en els darrers 3 anys hem avançat, acabant amb la repressió, arribant a grans acords de traspassos de poder a Catalunya que no feia 20 anys que no teníem i, evidentment, dirigint-nos al conjunt de la societat catalana. Aquest és el meu objectiu i, per tant, estic convençut que la ciutadania ho sabrà valorar.
Parlant de perillar, I per acabar, president, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja ha dit que renuncia als pressupostos aquest 2024 i que se centra en els del 2025. Ha de témer Sánchez perquè perilli la seva legislatura, la legislatura espanyola?
Aquesta és una decisió que ha pres el president del govern espanyol. I diuen que l'ha pres a causa de que els pressupostos de Catalunya han estat rebutjats. Bé, en tot cas, crec que haurà de fer un agraïment a alguns dels seus socis de coalició per haver provocat aquesta situació absurda. Haguessin pogut tenir pressupostos de la Generalitat i intentar treballar tots per uns bons pressupostos de l'Estat que respectessin la ciutadania de Catalunya i on les inversions que es pressupostessin finalment s'acabessin executant. En qualsevol cas, nosaltres estarem defensats, estem preparats per defensar els interessos de Catalunya a tot arreu. Aquí, a la Generalitat de Catalunya, al govern del país i també mentre formem part de l'Estat espanyol al Congrés de Diputats.
President Aragonès, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Bona nit, gràcies.
Fins aquí, Toni, la primera entrevista.
Doncs això és el que deia el president de la Generalitat en directe en una entrevista a la nostra companya Ariadna Oltra a TV3. Ha dit que seguirà treballant fins a esgotar aquesta legislatura. No ha perdut l'oportunitat de recordar que Puigdemont ja es va presentar a les eleccions el 2021 i ha dit va quedar tercer. Això ho ha volgut remarcar i ha dit també que la llei d'amnistia que es vota demà al Congrés, que no perilla. Havíem deixat en espera el nostre company Albert Prat, que ha seguit tot el que passava avui al Parlament i ens estaves explicant aquestes negociacions fins a l'últim minut, fotofinish pràcticament, entre el govern i Comuns, Albert.
Sí, perquè fins a l'últim moment hi ha hagut reunions, intercanvi de documents i fins i tot, ahir ho explicàvem, una reunió del Biac i Aragonès que no va anar gens bé al Palau de la Generalitat. De fet, després d'aquesta reunió hem pogut saber que la vicepresidenta del govern espanyol, la líder de Suma, Yolanda Díaz, va acabar trucant al president. Va ser un contacte al més alt nivell que Esquerra li va servir per constatar que els comuns tenen carta blanca a Catalunya i que si han deixat caure els pressupostos ha sigut per càlcul electoral, ens deien.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Albert, des del Parlament, després d'aquesta jornada maratoniana. Bona nit.
Que vagi bé, bona nit.
L'anunci de Pere Aragonès d'avançar les eleccions el 12 de maig ha provocat la reacció immediata de tots els partits polítics, la més sonada, evidentment, la de Junts, que ja prepara la candidatura de Carles Puigdemont, Martí Ferrero.
Reacció molt crítica de Junts a la data triada pel president. Malgrat que el partit l'havia emplaçat a anar a les urnes i era incapaç de tirar endavant els pressupostos, acusen Aragonès de triar el 12 de maig amb l'esperança d'agafar-los amb el pas canviat i sense candidat. Però tot i això, el secretari general Jordi Turull ha assegurat que estaran a punt i amb el millor cap de llista possible. I l'al·ludit, Carles Puigdemont, ha recollit el guant.
Amb el calendari que el president Aragonès proposa, és evident que el debat d'investidura jo hi podré ser present i que em faria molta il·lusió poder ser present en el debat d'investidura al Parlament de Catalunya més de 6 anys i 4 mesos després.
El cap de l'oposició, Salvador Illa, també s'ha mostrat llest per anar a les urnes, per bé que el PSC, amb el pacte de pressupostos que havia tancat amb el govern, estava disposat a facilitar que s'esgotés la legislatura.
Quan abans votin els catalans, millor. Celebrem la convocatòria electoral. Catalunya necessita un nou govern, Catalunya necessita un govern fort i Catalunya necessita un president, no un candidat.
Jéssica Albiach, líder dels Comuns, el partit que amb el seu no al Hard Rock ha abocat Aragonès a anticipar els comicis, ha aplaudit l'anunci de l'avançament electoral.
És la decisió més coherent que ha pres el president durant tota la legislatura, que tenia l'obligació d'articular una majoria suficient per aprovar els pressupostos de Catalunya és ell. Però una vegada més hem vist a un president que centrifuga responsabilitats.
I és que dirigents del partit del Biac admeten en privat que l'avançament els agafa en un bon moment per capitalitzar el vot contrari al macroprojecte. A la CUP, en canvi, la convocatòria l'enganxa en ple procés de refundació del projecte polític. No obstant això, el diputat anticapitalista Xavier Pellicer trobava inevitable la decisió d'Aragonès.
El que ens sembla una irresponsabilitat és que a Pere Aragonès se li tombin uns pressupostos pel seu entestament en tirar endavant el casino més gran d'Europa. I davant d'aquest fracàs, el senyor Aragonès no tenia més remei que plegar i convocar eleccions.
Mentrestant, des del PP català anuncien que treballaran perquè siguin els populars i no el PSC els qui aglutinin el vot dels catalans constitucionalistes.
Gràcies, Martí. Un avançament electoral a Catalunya que ha impactat i de quina manera també a Madrid. De fet, la conseqüència més immediata ja la tenim damunt la taula i és que Pedro Sánchez ha decidit tirar la tovallola amb els pressupostos d'aquest 2024 i ha demanat al seu equip que comenci a posar fil a l'agulla amb els del 2025. Tot i això, l'executiu espanyol assegura que la legislatura no perilla. Per tant, anem directament cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Per què, Paula, Sánchez ha renunciat a les negociacions pels seus comptes?
Doncs perquè ja ho tenia molt complicat si queien els pressupostos de Catalunya i ho ha donat definitivament per perdut amb aquest avançament electoral. Això ha trastocat tots els plans de la Moncloa, que assumeix ja ara que no hi ha res a negociar d'aquí al 12 de maig, amb dinàmica electoral pel mig i en concret amb Esquerra i Junts en plena competició. Per això el que ha fet Pedro Sánchez aquesta tarda ha estat donar per morts definitivament els pressupostos que intentava aprovar abans que acabés aquest mes. Es prorrogaran, per tant, els del 2023 per aquest any, i Sánchez ja ha ordenat a la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, que comenci a treballar pels del 2025. La mateixa Montero admitia aquesta tarda que es complica la legislatura.
Sin duda, esto puede alterar el tablero político.
Que altera el taulell de joc, però des de la Moncloa rebaixen la pressió i treuen ferro, ho ha fet també el ministre Óscar Puente.
No hay ningún drama, se harán los presupuestos de cara al 2025 y ya estamos trabajando en ello.
Això és el que diu la pota del PSOE, l'altra pota de la coalició, Sumar i Yolanda Díaz. De moment callen públic, només a través d'unes fonts. Sumar ha tancat files amb els comuns, avalen la seva decisió d'avui al Parlament, però alguns a la Moncloa apunten i assenyalen a la vicepresidenta i líder de Sumar, Yolanda Díaz, qüestionen la capacitat de decisió dels comuns i creuen que això d'avui pot ser un tret al peu per la mateixa Díaz que complica la vida al govern de coalició del qual n'és vicepresidenta.
És evident que aquesta tarda s'han començat a obrir moltíssims interrogants i un de clar és a partir d'ara què? És a dir, com afecta tot plegat el panorama polític de l'Estat que ja era prou inestable?
A veure, aquí el que tothom assumeix és que la legislatura quedarà en stand-by, podríem dir, durant mesos. Penseu que hi ha eleccions basques el mes que ve, catalanes al maig, europees al juny i que en plena competició electoral serà molt difícil aprovar res aquí al Congrés dels Diputats. Això a curt termini, com a primera conseqüència, però la Moncloa ja mira més enllà, diuen que són optimistes i que quan això hagi passat, insisteixen que la legislatura no perilla, que podran recuperar tots els suports que tenen ara i que, per tant, la legislatura té futur. Ho verbalitzava la vicepresidenta Teresa Rivera.
Temo en absoluto por la legislatura. Yo creo que hay una relación fluida con los distintos actores atendiendo a las distintas demandas, sensibilidades y programas de gobierno de cada uno de los dos espacios.
A la Moncloa s'han posat el xip electoral, diuen que estan convençuts que el PSC Milla tindrà un bon resultat i que després doncs, es podran obrir totes aquestes negociacions en un nou panorama o no a Catalunya que tindrà efecte de ben segur en les dinàmiques de negociació a Madrid. Tot això, Manel, ho deies sí. Al principi, ha passat el dia previ a l'aprovació de l'amnistia, que serà demà al Congrés. Aquesta llei, recordareu, va ser el gran acord entre l'independentisme i Pedro Sánchez perquè aquesta legislatura arrenqués. Doncs bé, la primera votació de la llei serà demà i ha passat d'estar en el focus a quedar avui totalment en un segon pla.
Sí, ara sentíem a Pere Aragonès dient que no perilla aquesta llei, està convençut que s'aprovarà, però ens estem acostumant a comprovar molt bé les coses, a no avançar-ne gaires i anar-les explicant de mica en mica, i demà ho tornarem a fer amb tu, Paula. Estem en contacte, per si de cas. Fins ara.
Perfecte, fins ara.
Set minuts per arribar a 11:15 de la nit. És un dia d'anàlisis i podem fer-ne ara amb el cap de política de Catalunya Ràdio, que és el Marc Vidal, que ja ens acompanya aquí a l'estudi. Bona nit, Marc.
Què tal? Bona nit, Manel.
Mira, de moment tinc una primera pregunta molt simple. Tu, quan t'has llevat aquest matí, t'esperaves que a aquesta hora estaríem explicant tot això que estem explicant?
No, hi ha sorpresa, hi ha efecte sorpresa, segur. Sobretot per aquesta insistència molt contundent que fins ara Aragonès havia havia anat dient, no?, que volia esgotar la legislatura. Al final no, al final hi ha hagut aquest cop de volant, al final ha avançat les eleccions. Per exemple, ahir mateix hi havia sessió de control al Parlament. En fi, no sobrevolava de cap manera cap qüestió d'aquestes. La setmana passada, vull dir, no sobrevolava cap qüestió d'aquestes. Aquests últims dies sí, la qüestió doncs s'havia anat posant sobre la taula, no? I ara doncs ha tocat fer-ho, perquè realment la debilitat parlamentària que notava Aragonès, el seu govern, era cada cop més insuportable. Anava perdent votacions al Parlament, no només de pressupostos, també hem de pensar en el que vindrà, en el que això pot representar en el futur, no? És aquesta paràlisi que podria haver viscut el govern al Parlament doncs en aquests pròxims mesos, un govern amb reptes, a més, importantíssims, com la sequera, segur, que necessita d'això, d'un suport parlamentari, o qüestions com ara el que veiem als carrers, no? Pagesos, demandes de metges, de mestres, doncs un govern lligat de mans i peus sense poder afrontar totes aquestes qüestions, de ben segur, no era un escenari òptim. Aquests dies, de fet, a la redacció recordàvem com el president Montilla també estava en una situació complicada al Parlament i va voler esgotar la legislatura, i els últims mesos, doncs això, va patir un desgast brutal. Això estem parlant de l'any 2010, per tant, fa molts anys d'això. Montilla ha volgut, diguem, evitar aquesta mena d'agonia que li podia haver passat, li podia haver costat cara a les urnes, i això hem sentit fa una estona, no?, que això, que Palau tot s'ha precipitat aquests últims dies, que les eleccions, doncs això, encara seran amb l'amnistia a l'aire, tot just com dèieu ara amb la Paula aprovada demà al Congrés. Veurem, doncs, això, quin efecte té l'amnistia també sobre el terreny, diguem. Per tant, ara sí, escenaris oberts, i avui sí, sorpresa, eh, Manel.
Molt bé, Marc, no t'acomiado, perquè demanaria que et quedessis aquí al meu costat per ajudar-nos i per donar-hi també les teves pinzellades, i qualsevol pregunta que puguis plantejar a les persones que anirem entrevistant directament.
Doncs sí, ho faig, perfecte, Manel.
Micròfon obert. I comencem ja amb això, entrevistant Raquel Sans, que és diputada d'Esquerra Republicana, i que li agraïm que a aquesta hora de la nit estigui en directe escoltant-nos. Bona nit.
Hola, molt bona nit.
Avui el president Pere Aragonès deixava clar que no aprovar aquests pressupostos és una irresponsabilitat, deia ell, i aquest és un argument que no sé si se'ls pot girar. És a dir, si era una irresponsabilitat, tant costava no cedir amb el Hard Rock?
És que la condició d'aquest projecte extrapressupostari no era una condició d'Esquerra Republicana, no era una qüestió que el govern pogués cedir o deixar de cedir, sinó que en aquests pressupostos l'aritmètica parlamentària feia que fossin necessaris dos grups per poder aprovar aquests pressupostos, i tots els actors que hem participat d'aquesta negociació n'eren plenament conscients, també els comuns, també Junts per Catalunya i també la CUP, no? I per tant, si un posa una línia vermella que és la contrària del que posa l'altre, doncs és evident que molta intenció d'aprovar uns pressupostos que no contenien una sola línia, un sol euro destinat a aquest projecte, doncs la voluntat política no hi era. Estàvem parlant d'una altra cosa, però en cap cas estàvem parlant dels pressupostos, on sí que hi havia punts de coincidència, i lamentablement el que hem fet avui és tirar per la borda aquests 2.400 milions d'euros de més que anaven destinats a enfortir l'estat del benestar i els serveis públics del país.
Realment, amb el PSC no hi havia manera de trobar una fórmula per aparcar de moment el projecte de Hard Rock per a canvi poder tirar endavant tots aquests projectes que anunciàveu en educació, en sanitat, etc.
És que jo el que voldria és que féssim una mirada retrospectiva, no? Quan neix el projecte de Hard Rock, fa 12 anys que estem parlant del projecte de Hard Rock, i del projecte de Hard Rock no és cap realitat, no hi és, no existeix. Ara estem parlant d'un pla director urbanístic, perquè estem parlant d'això, que ja va estar aprovat en el seu moment i que va tombar la justícia. El que hi ha en aquest projecte és és una tramitació urbanística que ja va succeir, que es va tombar perquè la justícia, doncs, no, així ho va decidir, i ara hi havia aquesta tramitació administrativa. El moment del Hard Rock sí, el Hard Rock no, ja va passar fa molt de temps. I també voldria recordar que, malgrat que nosaltres, jo crec que hem estat molt honestos i molt francs en que no és el nostre model i no és el nostre projecte, però és un projecte que tenia majoria tant al Parlament de Catalunya com en el cas del territori. I, per tant, en el cas dels comuns, haguéssim pogut agafar la llei que es va portar al Parlament i que va permetre, no, que el Hard Rock tirés endavant, i haguéssim pogut votar aquesta llei, però els comuns eren perfectament conscients que no hi havia les majories necessàries al Parlament perquè això passés. Per tant, li estaven demanant al govern de la Generalitat una cosa que no era possible, i per tant Jo voldria insistir que hem estat parlant molt d'una cosa que a hores d'ara és fum, que una cosa que a hores d'ara no existeix, i no hem estat parlant del que sí contenien aquests pressupostos, que insisteixo eren 2.400 milions d'euros més. La consellera Mas Guix jo crec que ho ha explicat de manera molt clara, molt didàctica i molt gràfica. No sabem, de fet sí que sabem que no podrem tornar a tenir uns pressupostos tan expansius, i potser la gent es perd quan parles d'aquestes xifres tan grans. Jo no sóc capaç d'imaginar-me 2.400 milions d'euros, però el que sí que sóc capaç és d'imaginar-me quan havia de pagar la llar d'infants pels meus fills, l'impacte que això va tenir en la meva economia. Ara la llar d'infants és gratuïta, o quan vas a una matrícula universitària que actualment és molt més econòmica que ara fa 7 anys, no? I per tant són coses que afecten el dia a dia de la gent, que afecten a les famílies, no? Quan parlem de pujar l'IRSS estem parlant de la prestació que reben moltes famílies, estem parlant de millorar les tarifes, per exemple, en l'àmbit dels drets socials, del sou que cobren les treballadores de les residències. Està molt bé fer proclames, està molt bé ensenyar manifestos, pancartes, però això al final es paga amb recursos, i en aquests pressupostos s'incloien els recursos per fer tot això. I avui, doncs, sí, hi ha hagut una irresponsabilitat perquè ens han portat a parlar d'un tema que no s'inclou en els pressupostos i no hem abordat realment les qüestions que sí incloien aquests pressupostos i que al final van destinades a millorar el dia a dia de la gent.
La pantalla actual ja és eleccions el 12 de maig. Des de Junts creuen que l'estratègia d'Esquerra Republicana era posar una data que no donés temps que Puigdemont s'hi pogués presentar. No sé si és realment així i si els ha sorprès la reacció de Junts quan el secretari general Jordi Turull ja ha avançat que el candidat podria ser Puigdemont, i després ell mateix ho ha confirmat.
Sorprèn aquesta acritud, no? per part de Junts, perquè jo voldria recordar que al matí el president del grup parlamentari de Junts per Catalunya, l'Albert Batet, ha demanat al president aragonès que convoqués eleccions. I a la tarda convoca les eleccions i li diuen que és partidista. Parlem de tempos. Jo voldria recordar que Esquerra Republicana hem dit que hem perdut 2 mesos amb la llei d'amnistia. I, de fet, nosaltres vam fer tot el possible per aprovar aquesta llei d'amnistia ara fa 2 mesos. Ens vam esforçar molt perquè això passés i va ser Junts per Catalunya qui va decidir no aprovar aquella llei d'amnistia i demorar-ho en el temps. Per tant, aquestes incongruències de Junts costen d'entendre, no? Un dia dius una cosa, al matí dius una cosa, a la tarda en dius una altra. És evident que si el president aragonès ha pres aquesta decisió, ho ha fet pensant en la ciutadania d'aquest país, pensant no podia haver-hi un govern sense pressupostos, perquè al final això afecta en el dia a dia de la gent, insisteixo, i he parlat de serveis públics, però podríem parlar, per exemple, de la sequera, no? O de la pagesia. La setmana passada celebrava un ple monogràfic i tothom aprovava propostes de resolució amb moltíssimes promeses pel sector de la pagesia. Però totes aquestes promeses són paper mullat si no hi ha pressupostos, i avui hi ha formacions polítiques que han decidit que, escolta'm, que molt bé les proclames, que ens fem fotos amb els pagesos, que sortim als talls de carreteres, però que allà on prenem les decisions, on fem la política útil, les persones que som servidors públics no han estat a l'alçada i, per tant, no hem pogut disposar d'aquests pressupostos.
Per acabar, les últimes eleccions va sortir, i se'n parlava molt, una majoria independentista de diputats, però després el que s'ha comprovat és que ha estat impossible que es posessin d'acord, i, de fet, sentint-los aquestes últimes setmanes, semblarien que són els partits gairebé que més es barallen. Si torna a haver un resultat on depengui de vostès, d'Esquerra Republicana i de Junts, formar una majoria independentista per governar, creu que amb tot el que estem sentint aquests dies es poden posar d'acord?
Jo al final em remeto als fets, no? I per exemple, la legislatura passada semblava impossible que hi hagués una llei d'amnistia. Si escoltaves a Junts per Catalunya, no? era hi havia una crítica a la llei d'amnistia, hi havia una crítica a l'estratègia negociadora, de fet una crítica molt dura, no? Que en alguns moments se'ns va fer costa amunt, sobretot quan et venia dels companys de viatge que deies, ostres, no? De què m'estan acusant? Tu estaves negociant els indults que van permetre que les persones que eren a la presó deixessin d'estar a la presó, que es derogués el delicte de sedició, van posar les bases d'aquesta llei d'amnistia que, recordem, vam entrar al Congrés Congrés dels Diputats el 2021, i això va ser molt criticat, i jo crec que les crítiques sempre venien d'una direcció. Llavors, quan nosaltres ens defensàvem, ens deien, no, és que us esteu barallant. No, nosaltres tenim una estratègia, som coherents amb allò que venim fent els últims anys, i ara celebrem, no, que allò que fa 4 anys doncs, semblava impossible i semblava que era trair la pàtria, doncs avui sigui possible i s'hagin sumat a aquest carro de la negociació. Per tant, escolti'm, tot és possible perquè al final jo crec que els fets ho demostren. Esquerra Republicana té molt clar que vol lluitar per la independència d'aquest país, que a més no oblida el dia a dia, perquè per nosaltres hi ha una cosa que és clau, que la independència i la justícia social són dues cares de la mateixa moneda, i que sí, volem ser independentistes, que volem ser independents, però el que volem també, sobretot, és que tothom hi arribi en les millors condicions, i en això treballem.
Raquel Sans, diputada d'Esquerra Republicana, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Catalunya Nit.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara a qui li agraïm també que sigui amb nosaltres és a Raúl Moreno, que és portaveu adjunt del PSC al Parlament. Raúl Moreno, bona nit. No sé si ens escolta. Raúl Moreno? No, de moment no. De seguida hi parlarem, però Marc, ja et deia que et tenia aquí i em servirà també per aquestes estones mentre solucionem les connexions. Això que li preguntava ara al final, jo no sé fins a quin punt hi ha marge, perquè després de tot el que s'estan dient, i tu que tens més experiència en batalles polítiques, si i es poden arribar a posar d'acord, perquè al final qui acabarà governant, si és que depenguessin d'ells dos, els resultats pot ser que facin president a un altre partit, no? Però imaginem-nos o que depèn d'Esquerra Republicana que hi hagi un president de Junts, o al revés, que hi hagi un president d'Esquerra que depengui de Junts, ara es fa difícil imaginar algú votant-los.
Sí, sí. L'aritmètica serà molt important. De fet, els parlaments cada cop veiem que estan més fragmentats, i si no, l'última experiència és aquesta de les eleccions generals. Les eleccions al Congrés i al Senat on hem vist una aritmètica que semblava impossible que Pedro Sánchez fos això, president del govern, i finalment realment anava d'un vot. Ara, cada una de les eleccions hem d'anar en compte perquè a vegades d'un vot hi pot anar tot. Per tant, en aquests parlaments fragmentats, que és on anem, on el Centre d'Estudis d'Opinió últimament recorda que anem, és importantíssim veure quin és el resultat final, veure quina és l'aritmètica, i a partir d'aquí, avui mateix ja començaven a parlar d'aquests vetos creuats, no? Veure qui pot vetar aquí, tot i que, insisteixo, tampoc hauríem pensat mai doncs, que el pacte que va fer possible la investidura de Pedro Sánchez fos possible segurament abans de les eleccions, no?
Molt bé, em diuen que ja tenim a punt a Raúl Moreno, portaveu adjunt del PSC al Parlament. Bona nit.
Hola, bona nit, ara m'escolteu?
Ara sí, perfectament. Això de les comunicacions avui serà complicat perquè en tindrem moltíssimes, però una primera pregunta que li faig. Vostès els agradaven els pressupostos. No sé si els agrada també l'escenari d'anar a unes eleccions, o quin dels dos els hi agrada més?
Bueno, nosaltres, agradar-nos els pressupostos, vam fer el possible per intentar millorar-los, incorporant alguns dels temes que consideraven que eren importants, i per tant havíem arribat a un acord que consideràvem que era bo, un acord que consideràvem que aportava aquests 2.400 milions d'euros i que feia doncs, incidències sobretot en l'àmbit d'educació, de salut, de seguretat, tot l'àmbit de la sequia, que ara doncs, tindrem una sèrie de problemes durant els propers mesos, no?, per la situació de Catalunya. I per tant, el que hem fet en aquests pressupostos, el que venim fent des de l'inici de la legislatura, que és una oposició responsable, una oposició constructiva, tenint en compte que teníem davant un govern en minoria, no? I per tant, la nostra manera d'actuar ha estat sempre donar suport, diguem-ne, a aquells temes que considerem que beneficien el conjunt de la ciutadania. I avui el que ha passat, doncs, és que s'ha evidenciat doncs aquesta minoria del govern del senyor Aragonès, i per tant efectivament ens trobem en aquest escenari d'eleccions que nosaltres doncs estem preparats, i per tant les enfrontem amb totes les ganes i amb tota la voluntat de tornar a Catalunya una estabilitat política, i per tant amb un candidat, el nostre, el Salvador Illa, el president del nostre grup, que jo crec que té totes aquestes qualitats per tornar a Catalunya, diguem-ne, a ser una de les comunitats autònomes doncs, pioneres a la resta d'Espanya, i que posem els temes concrets de la ciutadania sobre la taula.
Vostè ara ho deia, treballar i a favor d'aquells projectes que milloren les condicions de vida del conjunt de la ciutadania. Avui el president deia que mai hi havia hagut tants diners en uns pressupostos i que això volia dir doncs, 1.000 milions per combatre el canvi climàtic, molts més diners, que creixia un 10% la partida d'educació, per exemple. Tan important és per vostès el Hard Rock?
És que el Hard Rock no forma part de l'acord de pressupostos. El Hard Rock és un projecte que ja es va iniciar amb el senyor Junqueras en el seu temps i que té una tramitació, diguem-ne, des del punt de vista del projecte del propi Hard Rock, que s'ha de fer. I, per tant, és una tramitació administrativa que s'ha de fer. Ja fa temps que el Parlament va decidir i que les forces polítiques van decidir que aquest era un projecte de país i nosaltres doncs, considerem que el Hard Rock és un projecte molt important per Tarragona, és un projecte molt important per Catalunya, i per tant és la nostra opció. Nosaltres no estem a favor, diguem-ne, d'aquest decreixement que alguns plantegen, no? Com és el cas dels comuns. No? Nosaltres considerem que Catalunya pot tenir un Hard Rock, això generarà llocs de treball, això generarà oportunitats per Catalunya i s'ha de fer efectivament en totes les condicions mediambientals possibles, no? Que es poden exigir a l'hora de fer aquest projecte. Jo crec que ja han estat els comuns els que han agafat aquest tema, tenint en compte que l'any passat, que sí que eren els pressupostos, els van aprovar i per tant no entenem quina ha estat la posició dels comuns perquè justament per posar aquesta línia vermella, doncs han deixat d'incrementar els sous als professionals de l'àmbit sanitari o educatiu, o per exemple han deixat de posar en marxa 1.000 noves places concertades de residència a Catalunya, o una inversió molt important en l'àmbit de la sequia, de la indústria, de la recerca, de la innovació, de la seguretat. Per tant, jo crec que qui s'ha equivocat plantejant el Hard Rock com a línia vermella ha estat els comuns, que insisteixo, prèviament ja ho havien aprovat.
Com valora el PSC el fet que Carles Puigdemont pugui ser el candidat de Junts?
Doncs la veritat és que a nosaltres en aquests moments això ens preocupa poc. Nosaltres anirem a jugar al partit, anirem a jugar amb els adversaris polítics que la resta de forces polítiques legítimament considerin oportuns que hem de jugar al partit, i nosaltres sortirem a guanyar. Per tant, no ens preocupa en aquests moments la situació de Puigdemont. El que ens preocupa és armar un projecte polític que torni o que porti l'estabilitat a Catalunya i que comencem a parlar dels problemes de debò dels catalans i les catalanes, que en són molts, no? Són 10 anys de deixadesa per part del govern d'Esquerra Republicana i de Junts, que han estat governant de manera conjunta fins fa poc, i que, per tant, ara jo crec que li toca el torn als catalans i les catalanes i els interessos que tenen per fer el seu dia a dia millor. Per tant, ens és igual, finalment, qui serà, jugarem el partit i sortirem a guanyar.
Es fa molt difícil pensar que ningú pugui guanyar les eleccions per majoria absoluta. Imaginem que els seus vots depenen dels comuns i els diuen que sí, però sense Hard Rock. Què faríem?
Doncs ja ho veurem, perquè jo crec que avançar-nos ara mateix, avui s'acaben de convocar eleccions i ja estem pensant en futurs pactes, no? Jo crec que hem d'esperar una mica també per respecte a la ciutadania. Han de parlar, han de generar les majories que considerin oportunes. Nosaltres farem una feina molt important durant aquests dies per intentar convèncer el màxim possible de la gent que el nostre és el projecte adequat, i quan arribem al riu doncs creuarem el pont. Són els ciutadans i ciutadanes amb el seu vot qui generarà les majories, i per tant crec que ara pronunciar-nos sobre això, doncs, bueno, és imaginar situacions, no? I per tant nosaltres estem més interessats en constatar realitats, no? I la realitat és que en aquests moments passem d'un govern feble, d'un govern inestable, i volem crear un govern estable, un govern fort, amb un candidat fort com és el Salvador Illa.
Per acabar, senyor Moreno, no sé si avui Salvador Illa i Pedro Sánchez han arribat a parlar, si hi ha preocupació des de Madrid per tot el que ha passat avui, si veuen perillar l'estabilitat de la legislatura, la llei d'amnistia. Han arribat a comentar-ho?
Jo crec que no ens hem de posar, diguem-ne, en la situació de que la legislatura a Espanya perilla. Jo crec que tenim legislatura per anys. Fa molt temps que sempre ens plantegen, o que sempre està el debat de que si la legislatura trontolla, no? Jo crec que en aquests moments és veritat que és una legislatura complicada, tenim una fragmentació de grups parlamentaris important, cal molt diàleg, cal convèncer, parlar, a dialogar i acordar, que és exactament el mateix que hem intentat fer nosaltres al govern de Catalunya, i això ens ha donat resultats. Per tant, jo no crec que això posi en perill la legislatura a Espanya. Demà tenim un episodi important des del punt de vista de la llei d'amnistia, i per tant continuarem treballant des del govern de l'Estat i també des del govern de Catalunya si els ciutadans ens donen una confiança majoritària.
Doncs Raúl Moreno del PSC, moltíssimes gràcies per atendre el Catalunya Nit. Una abraçada.
A vosaltres, una abraçada.
Marc, d'entrada, el PSC semblava que era el que tenia la posició més còmoda, no? Que li anava bé,
sí,
tot, tant seguint davant com eleccions.
Realment és el partit que arriba més ben preparat a aquestes eleccions, amb un candidat més clar. El PSC, justament, aquest cap de setmana té el seu congrés de renovació de càrrecs, de renovació ideològica, per tant, Salvador Illa com a candidat indiscutible. Per tant, en aquest sentit, el PSC, com deia ara també, arriba amb totes les ganes. Interessant també que no vol entrar ara el PSC a parlar d'aritmètica, eh? Recordem que l'alcalde de Barcelona, Collboni, ho va ser gràcies als vots del PP. Per tant, a veure què pot passar en aquest Parlament fragmentat, quina és l'aritmètica i si realment el PP pot acabar decantant aquesta balança.
Molt bé, doncs un altre actor importantíssim, evidentment, en aquesta aritmètica serà Junts, i podem saludar ara a Mònica Sales, que és portaveu parlamentària del partit. Senyora Sales, bona nit.
Bona nit.
No sé si ja veu a Carles Puigdemont venint a fer campanya aquí a Catalunya i sent el candidat de Junts.
És evident que nosaltres hem dit sempre que el president Puigdemont seria un gran candidat. Això és una decisió que ha de ser seva, i el que és evident és que la gent de Junts per Catalunya voldríem el seu retorn perquè aquest país s'ho mereix, i per tant nosaltres ara començarem a posar en marxa la maquinària del partit per fer executiva, per fer tots aquests processos interns, per fer front a aquesta convocatòria d'eleccions amb la màxima força.
Si s'hagués anat més ràpid amb l'amnistia, tot això ara ja estaria lligat. Confien en que l'amnistia entrarà en vigor a temps perquè Carles Puigdemont pugui arribar a temps també a les eleccions catalanes?
No és una qüestió de rapidesa. Saben que Junts per Catalunya negocia sempre amb solvència. Saben que aquesta amnistia s'ha adaptat als estàndards europeus, al terrorisme, la traïció. Saben que hi ha hagut recomanacions de la Comissió de Venècia que s'han pogut incloure en aquest procés de negociació que ha fet Junts per Catalunya fins al final. I, per tant, no crec que les coses vagin de rapidesa, sinó de fer-les de la millor manera possible. I s'ha demostrat que en aquesta negociació per l'amnistia Junts per Catalunya ha tingut un paper molt important.
Quin creuen que pot ser l'efecte Puigdemont a les eleccions? És a dir, no sé si tenen vostès enquestes o què els diu l'olfacte.
Bé, el president Puigdemont ha estat sempre un revulsiu per al país i per a l'independentisme, ha estat sempre un gran lideratge a Junts per Catalunya, i per tant entenem que el seu paper ha estat sempre molt rellevant en tots els processos, malgrat la virtualitat que hem hagut d'utilitzar en molts moments per tenir-lo a l'exili, a ell, al conseller Comín o al conseller Puig. Però vaja, aquest repte que tenim avui s'ha de convertir en una oportunitat, i nosaltres hem de fer front a aquesta convocatòria electoral amb la màxima força, amb el màxim rigor i amb tot el talent que té Junts per Catalunya.
Si arribessin a governar, vostès haurien d'aprovar uns pressupostos, evidentment. Com expliquen a la ciutadania que els d'avui no els hagin volgut aprovar? Perquè, segons ha dit el president Aragonès, eren els més ben dotats de la història, que difícilment tornarà a haver-hi partides com les que es podien haver aprovat avui. Què els diran a la ciutadania? Per què no els agradaven els pressupostos avui?
Mira, li he dit abans que Junts per Catalunya som un partit de negociació, no som un partit d'adhesió. Nosaltres, com sap, hem tingut només 4 reunions amb el govern. Les xifres parlen per elles mateixes de manera molt objectiva. A la segona reunió nosaltres vam aportar una proposta de 114 mesures per poder negociar aquests pressupostos. El retorn d'aquest document ha estat sempre parcial. A més, per responsabilitat, el dilluns els vam oferir poder continuar negociant. Avui mateix els hem fet una proposta amb mesures sobre fiscalitat, sobre desburocratització, sobre educació, sobre llengua, sobre equilibri territorial, perquè entenem que aquesta força de Junts per Catalunya s'ha de veure en aquests processos de negociació i no d'adhesió, com li deia. Per tant, nosaltres, si governem el país, tenim la força, hem demostrat durant aquest temps al Parlament que som una alternativa sòlida i solvent, i per tant estic convençuda que si tenim la capacitat de governar el país i tenim la capacitat de poder fer uns comptes i uns pressupostos, els haurem de teixir des dels consensos, els consensos que moltes vegades podem fer des de Junts per Catalunya al Parlament, però que, com hem vist, aquest govern no ha tingut la capacitat de fer perquè se sustenta només amb 33 diputats al Parlament.
Li hem preguntat a la diputada d'Esquerra Republicana, a Raquel Sans, i ara li trasllado a vostè exactament la mateixa pregunta. Escoltant els diputats d'Esquerra i els de Junts, sembla que les relacions són realment dolentes. malgrat que els dos, les dues forces es proclamen com a independentistes. No sé si després d'aquestes eleccions veuen la possibilitat de col·laborar, és a dir, si vostès donarien suport a Esquerra o Esquerra a vostès, si podrien governar junts, es pot refer el que sembla trencat ara mateix?
Bé, jo no sé si diria que les relacions són dolentes, és obvi que no passen pel seu millor moment, però el que caldria és que Esquerra Republicana donés paraula de complir els acords. Nosaltres hem passat per moltes dificultats per aquest no compliment dels acords. Saben que el que els demanàvem per continuar a govern eren uns mínims que podien ser un màxims, però que van acabar sent una proposta de 3 ítems per poder continuar tirant endavant i que ells no van assolir ni van dur a terme. I, per tant, el que caldria és poder recuperar aquesta confiança per donar compliment als acords que es podrien rubricar per continuar treballant plegats, perquè és evident que el país ha de continuar treballant per la independència. Junts per Catalunya ho fem, no deixem de banda aquesta independència, però tampoc la solvència. En aquesta negociació de pressupostos, per exemple, nosaltres hem volgut poder parlar del preparem-nos. Són aquells punts que Junts per Catalunya considera claus per poder continuar treballant per la independència. Aquest punt es va rebutjar ja d'entrada com un ara no toca i, en canvi, per a nosaltres això és fonamental i bastir i poder teixir aquests consensos és necessari, però no obliden que qui no ha tingut cap capacitat de fer seure el conjunt de l'independentisme mentre ha estat president ha estat el president Aragonès, malgrat la nostra voluntat de poder teixir aquests acords o de poder construir aquests ponts.
És Mònica Sales, portaveu parlamentària de Junts. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui en directe al Catalunya Nit.
A vostès i bona nit.
Bona nit. Falten 11 minuts per arribar a les 10. Jo no sé com m'imagino la campanya electoral, però això que hem vist aquests dies al Parlament, i és els partits gairebé més encarats, com a mínim el que ens arriba els que no estem a dintre del Parlament, sinó que veiem els resums que ens expliqueu vosaltres, les discussions més fortes donen la sensació que són entre Esquerra i Junts. Ens hem d'imaginar així també la campanya electoral?
Aquesta campanya electoral, evidentment, serà, diguem, un diàleg sobretot entre 4 partits, no? Entre el PSC, que a més parteix com a favorits a les enquestes, entre Esquerra, que ara mateix està com segon, i JunsPercat, que està tercer a les enquestes del Centre d'Estudis d'Opinió. Realment, hem de veure si en aquesta campanya es parla de propostes, perquè en aquesta discussió sobre els pressupostos hi havia moltes propostes sobre la taula i realment hem sentit poca discussió sobre aquestes propostes, i si realment aquesta campanya va, en canvi, sobre aquest famós eix nacional, sobre aquest famós com arribar a la independència o no. Clar, aquí la presentació de Carles Puigdemont com a candidat també té un factor clau.
Molt bé, doncs podem saludar ara David Cid, que és portaveu i diputat d'En Comú Podem. Bona nit.
Bona nit.
La primera pregunta crec que és obligada. Sentíem el president Aragonès dient que no aprovar aquests pressupostos era una irresponsabilitat i segurament pensava sobretot en vosaltres quan pronunciava aquestes paraules. Com expliquen que havent-hi partides històriques en sanitat, en educació, en habitatge, deia el president, per combatre el canvi climàtic, tot s'hagi quedat encallat per un projecte sobre el qual, insisteix Esquerra Republicana, als pressupostos no hi havia ni un euro?
Jo crec que no, és el que ha passat és, òbviament, no un fracàs, en aquest cas, de l'Esquerra Republicana i del president de la Generalitat, que és qui té la responsabilitat de tirar endavant els pressupostos. No? I ell va explicar molt bé la setmana passada en el ple del Parlament, i ho reconeixien avui també en el debat de pressupostos, que el PSC li va situar una línia vermella que era aquest Hard Rock. I ell va dir que, evidentment, si no situava en aquest cas un fres i parava els veus al Partit Socialista amb el Hard Rock, que jo li vull explicar a la gent que és el casino més gran d'Europa, que es construirà al Camp de Tarragona amb més de 1.200 màquines d'escurabutxaques, 300 taules de joc, i a més amb la fiscalitat més baixa de tota Europa en el joc, és a dir, mentre els autònoms, mentre els treballadors hauran de pagar, no, els seus impostos, doncs els beneficis d'aquest casino només pagarien el 10% i ens equipararien, per exemple, amb Macau o Singapur. No? Per tant, aquest era un element central que va col·locar el Partit Socialista, que va col·locar no com a línia vermella, i a mi em sorprèn moltíssim que Esquerra Republicana, tenint la presència no de la Generalitat, no hagi sigut capaç de dir-li a Esquerra Republicana, no? No, o sigui, Esquerra Republicana no ha sigut capaç de dir-li al Partit Socialista que això no podia tirar endavant. No? I després, clar, nosaltres que tenim experiència també, no, en la negociació de pressupostos, perquè n'hem aprovat tres, és a dir, jo vull recordar que els tres darrers pressupostos que ha tingut Catalunya, els del 2020, no, els del 2021, en aquest cas no, perquè vam anar a prova, però sí els del 2022 i el 2023 els hem aprovat els comuns. No? I per tant, a mi el que em sorprèn moltíssim és que se'ns demani responsabilitat quan després, no, hem tingut un govern que ha estat incapaç, per exemple, no, tenint el pressupost més alt de salut que vam aconseguir nosaltres l'any passat, doncs de poder resoldre problemes que té avui la sanitat pública, com per exemple que tinguis hora al metge de capçalera en menys de 5 dies o tingui més mestres que mai i en canvi no tinguem els pitjors resultats a l'informe PISA. No? I després, escoltant avui també l'entrevista a TV3, m'ha sorprès moltíssim i de fet m'ha decebut perquè avui el president ha reconegut que fa una setmana que ja pensa en les eleccions. No? O sigui, tots sabíem que aquesta legislatura estava esgotada, però jo porto una setmana intentant que Catalunya tingui pressupostos, intentant trobar sortides per, no, per poder aturar el projecte del Hard Rock i situar, no, les prioritats que nosaltres teníem, que eren habitatge, sanitat, educació, per exemple, renovables, i bueno, descobreixo doncs, que Esquerra Republicana, suposo perquè no, perquè ja veia que la legislatura esgotada fa més d'una setmana que pensa en eleccions. No sé, m'ha sorprès profundament aquestes declaracions del president Aragonès aquesta tarda. No?
Tindrem eleccions el 12 de maig. Possiblement un dels candidats serà Carles Puigdemont. Com ho valoren?
Jo crec que, òbviament, Junts per Catalunya doncs, ha de triar, no, el candidat que consideri més adient. Nosaltres tenim una molt bona candidata, que és la Jéssica Albiach, no? De totes, doncs, serà la nostra cap de llista. Òbviament, haurem de fer procés de primàries, però jo crec que no serà una sorpresa si dic doncs, que la Jéssica Albiach serà qui encapçalarà la nostra llista. I per nosaltres són les eleccions fonamentals, perquè ara ho parlàveu, no? De què aniran aquestes eleccions. Jo crec que clarament aniran de quin model de país volem, de si, no, Catalunya vol mirar el futur o vol mirar el passat. Ho hem vist aquests dies, per exemple, no, amb tot el debat que hem tingut al voltant del Hard Rock. En realitat és un debat també sobre la sequera, sobre el model productiu, sobre què vol ser Catalunya, no, els propers anys, i això també és el que marcarà les properes eleccions, no? Aquest debat entre el vell i el nou i, en definitiva, doncs, quins són els reptes que Catalunya té els propers anys, que clarament ho estem veient ara, és la sequera, és l'accés a l'habitatge, que és el principal problema que té avui la ciutadania de Catalunya, la gent que paga lloguers altíssims o que no pot arribar a final de mes perquè li ha pujat moltíssim la hipoteca, l'educació, com dèiem abans amb els resultats de PISA, i jo crec que això és, no, són aquests els reptes que marcaran segurament, no, la propera campanya electoral, i de fet que han marcat no, a la política catalana els darrers mesos i clarament també el debat de pressupostos. Insisteixo, aquest debat entre el vell i el nou, i entre passat i futur, i sobretot, no, quina Catalunya volem per aquesta propera dècada.
Ens imaginem resultats electorals, que això sempre és difícil, però sembla gairebé impossible que algú pugui governar sol. Imaginem que es pot formar un govern d'esquerres, que el PSC i Esquerra Republicana hi són i els conviden a vostès, o que els seus vots depenen que el pròxim president sigui Salvador Illa, i si no, seria Junts. Si hi ha Hard Rock damunt la taula, vostès no donaran suport a cap partit que vulgui governar?
Miri, nosaltres, o sigui, amb això som claríssims. O sigui, nosaltres som l'única formació d'esquerres que sempre aposta per aliances de progrés. De fet, ni PSC, ni Esquerra Republicana, ni la CUP descarten pactar amb Junts per Catalunya, amb qui nosaltres, òbviament, no compartim un projecte de país. De fet, no, a mi em sorprèn molt que el Partit Socialista o Esquerra Republicana estiguin assumint un projecte de país que és de Mas. No, que Catalunya tingui el casino més gran d'Europa i no, que ens convertim en Las Vegas del Mediterrani. Això és un projecte de Mas i de Convergència, i que no puc entendre que PSC i Esquerra doncs, vulguin, no, evidentment, impulsar Catalunya. I, per tant, la nostra, no, prioritat, òbviament, serà la política d'aliança amb les formacions d'esquerres. Ara, també tothom ho sap, i jo crec que és evident a dia d'avui, és que nosaltres no donarem xecs en blanc, i, per tant, qui vulgui, no, arribar a acords amb els comuns, nosaltres tenim voluntat de ser en el proper govern de la Generalitat, precisament per, no, per impulsar aquests projectes de transformació que parlàvem, doncs, evidentment, no, les desaladores que el país necessita, les energies renovables i, en aquest cas, el desplegament de les renovables que necessita, però, evidentment, no projectes com el Hard Rock. Jo crec que Catalunya ha de triar. Jo crec que el problema que tenim, no, és que, malauradament, no hi ha apostes clares, no hi ha un rumb de model de país. Jo, quan el govern fa coses bé, jo les dic, és a dir, per exemple, l'OTE és una bona aposta, la fàbrica de bateries a Mont-roig del Camp, però, evidentment, el Hard Rock no ho és, i a mi em sembla inaudit no, que algú pugui situar això com una línia vermella el fet que es faci. De fet, la pròpia consellera Capella, fa 15 dies, bueno, o pràcticament un mes, no, deia que, no, que li semblava inaudit que el PSC exigís, no, que es fes el Hard Rock per aprovar els pressupostos. Doncs miri, és el que ha acabat passant, i Esquerra Republicana, doncs, ha claudicat davant de l'exigència del Partit Socialista, i nosaltres el que no se'ns pot demanar, jo puc respectar, que no, Esquerra Republicana assumeixi les línies vermelles totes, les del Partit Socialista, el quart cinturó, l'ampliació de l'aeroport o, en aquest cas, el Hard Rock. Nosaltres el que no se'ns pot demanar és que assumim també les línies vermelles que ha decidit, en aquest cas, no, Esquerra Republicana, comprar-li al Partit Socialista, no? I, per tant, nosaltres, òbviament, no, acords amb les formacions polítiques d'esquerres, però, evidentment, en funció, no, de quins són els projectes de país. I, com deia, no, i això és el que explica també, que crec que és el que marcarà, no, el debat a les properes eleccions, aquest debat sobre el model de país i quina Catalunya volem.
Moltíssimes gràcies, senyor Cid, portaveu i diputat d'En Comú Podem. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Fem una petita pausa i tornem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Farts d'escoltar la mateixa cançoneta de sempre? Les dones i els dies t'explica el món com t'agrada sentir-lo.
El programa per a les persones amb les orelles netes de prejudicis.
Volem trencar amb el discurs dominant. Tenir una cita a Catalunya Ràdio amb el feminisme.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
Si necessiteu més dosi de Les dones i els dies, ara també podeu veure'ns al 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.